Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Esteu bé? Heu tingut una bona setmana? Esperem que sí i que tingueu moltes i moltes ganes d'escoltar aquesta nova proposta de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, com cada dijous a les 8 del vespre. Avui encetem les emissions del mes de juny i iniciem el compte enrere per acabar aquesta 11a temporada del nostre programa, que amb mascareta i totes les precaucions possibles haurem pogut acabar sencera. 4 programes més i us direm bones vacances i bon estiu i us emplaçarem el proper mes de setembre. Però abans d'acabar hem d'explicar algunes coses més. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi! Avui, com que és el primer programa del mes, seguirem amb el costum d'oferir-vos una òpera molt poc coneguda com a tema monogràfic. Serà l'11a entrega d'aquesta sèrie que hem titulat Anem a descobrir i que pretén precisament això, fer-vos descobrir òperes molt interessants i de les quals n'estic segur, en coneixeu molt poc. És una manera de despertar la vostra curiositat i, per tant, la música que hem sentit pertany a l'òpera que avui us proposem per descobrir. Era el fragment inicial que s'anomena introducció, per tant, ni obertura ni preludi, de La Reine de Chypre, La Reina de Chypre, gran òpera en 5 actes amb llibret de Jules-Henri Vernois de Saint-Georges, i música de Jacques Fromental, Halévy, estrenada a l'Òpera de París, que aleshores tenia la seva seu a la Salle Le Pelletier, el 22 de desembre de 1841. Us oferim, per tant, un exemple d'aquell ampulós i ambiciós estil operístic, típicament francès, en el que va destacar sobretot Meyerbeer, però en el que Halévy tampoc es va quedar curt, havent estat l'autor d'una de les millors i més importants gran òperes que hi ha, que fou la Juif, la Jueva, que encara avui en dia es pot veure de tant en tant. La Reine de Xipre fou una òpera que en el seu moment es va considerar com un dels grans èxits del seu autor, però que avui en dia ningú recorda. I per ara us en proposo un altre fragment.
Le ciel est radieux et cette vive flamme qui brille dans les cieux embrase aussi mon âme. Au ciel d'azur, le soleil pluma d'un rayon fidèle. Déjà doré, l'hôtel sacré où l'amour nous appelle. J'accouris ici vers toi ma douce amie, pour te donner ma foi, pour te donner ma vie. J'accouris vers toi ma douce amie, j'accouris vers toi, j'accouris vers toi. Doux accents, sa voix chérie, orgue le trou en tous nos sens. D'amour au fond des bois, la douce voix soupire, et tout semble devoir à notre amour sourire. Témoin discret d'un doux secret, la tendre Philomène sous ses couverts de myrte verte soupire et nous appelle. Quand vient l'hôtel est prêt, suis un amant fidèle. J'accours ici vers toi ma douce amie, pour te donner ma foi, pour te donner ma vie.
Le ciel est radieux és de l'acte primer el romans de Gerard i Caterina. Eren el tenor Cyril Dubois i la soprano Véronique Gens, amb l'orquestra de cambra de París dirigida per Hervé Niquet. I abans de continuar, deixeu-me dir qui intervé en aquest magnífic enregistrament d'aquesta òpera, que, com el del mes passat, és de la discogràfica veneciana Palazzetto Bruzzani, dedicada a rescatar òperes franceses. Com ja hem esmentat, la parella protagonista la formen Véronique Gens i Cyril Dubois, respectivament Caterina Cornaro i Gerard de Cussy. Etienne Dupuy és Jacques de Lusignan, Eric Huchet Mocenigo, Cristóforos Stambolis, Andrea Cornaro, Artabas Sarxian Strozzi i Tomislav Lavois fa els papers d'un oficial i un heral. Com veieu, un sol personatge femení. L'Orquestra de Cambra de París i el Cor de la Ràdio Flamenca, sota la batuta d'Hervé Niquet, completen el repartiment.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Jacques Fromental Halévy va néixer a París el 27 de maig de 1799. El seu pare fou Élie Alphonse Halévy, de cognom de naixença Lévy, i de fet no fou fins al 1807 que la família va canviar el cognom a Halévy, i provinent de la ciutat de Fürth, a Baviera, cantor de sinagoga i poeta, secretari de la comunitat jueva de París i també professor d'hebreu. La seva mare, Julie Meyer, era de família jueva francesa originària de la Lorena. El seu germà petit fou el literat Léon Halévy. A l'edat de 9 o 10 anys va entrar en el Conservatori de París, on fou alumne, entre d'altres, de Meyer. El 1811 passa a ser deixeble de Cherubini, l'ensenyament sever i estricte del qual és fàcilment assimilat pel jovenet, que aviat passarà a ser l'alumne predilecte i el protegit del compositor italià. El 1817 queda segon en la competició del Premi de Roma i el 1819 el guanya amb la cantata Hermini.
Thank you. tranquille glissez rapidement une barque docile mais non tout repose encore. Tout est calme, tout dort. Mon Dieu, veillez sur lui et permettez qu'il s'en
Et je perdré mon bien suprême és la segona part de l'ària de Caterina de l'acte segon. El 1820 marxa cap a Roma, passa temps a Nàpols i després el 1822 a Viena, on visita Beethoven en diverses ocasions. Halévy l'admira per bé que ell se sent més pròxim a Mozart i al seu mestre Cherubini. Torna a París a finals de 1822 i reprèn les classes de solfeig que donaven al conservatori ja des del 1814. I el 1827 és nomenat professor d'harmonia, mentre treballa en el teatre italià. El mateix any estrena la seva primera òpera, L'Artisan, a l'Òpera Còmic, una obra que obté un èxit molt modest, però la seva oportunitat arriba l'any següent, quan la gran soprano Maria Malibran li demana de compondre una òpera que serà protagonitzada per ella en el teatre italià. Aquesta òpera, avui en dia completament oblidada, per bé que l'any 2008 la van fer a Zúrich, amb Cecilia Bartoli com a protagonista, és Clari, òpera semisèrie en tres actes en llengua i estil italians, òbviament molt allunyada de l'estil de la gran òpera. I va recollir crítiques elogioses després de la seva estrena, que va tenir lloc el 9 de desembre de 1828. I ara sentim un altre exemple musical de la Reine de Xipre, que és de l'acte tercer, el cor i couplet, Ogé més a mi, amb intervenció com a solistes dels personatges de Mocenigo i Strozzi.
Thank you.
Després de compondre algunes obres menors, l'any 1835 el doctor Véron, director de l'Òpera de París, li fa l'encàrrec de compondre una gran òpera sobre el llibret d'Eugène Scribe, el gran llibretista francès de l'època. El resultat és La Juif, la més famosa de les òperes de Halévy, i un dels cims, potser el cim, amb el permís de Meyerbeer, d'aquest subgènere d'òpera. La partitura és excepcional, però bé que les situacions dramàtiques són força inversemblants, i avui en dia es fa poquíssim. És una llàstima, perquè l'obra s'ho val, i anys enrere es feia molt més. Possiblement sigui la dificultat del muntatge, un fet que acompanya totes aquestes òperes, que si es volen fer ben fetes costen molts diners. Fa uns anys va circular una producció que jo vaig arribar a veure en el Met, i haig de dir que em va agradar moltíssim. És una òpera molt emotiva, que explica una gran tragèdia. L'estrena va tenir lloc el 23 de febrer de 1835. Poc més d'un any després, dia per dia, Meyerbeer estrenava els seus Hugonots, també el seu llibret d'escrip. Amb dues òperes, encara que amb arguments molt diferents, també per les èpoques en què transcorren, tenen un tret en comú i és el de la lluita de les minories religioses, els jueus, en el cas de la Juif, i els protestants, en el cas de les Higuenots, fins a arribar al martiri lliurement escollit davant l'alternativa d'abjurar de la seva fe, enfront al poder de l'Església Catòlica o l'Estat, que ja sabeu que tradicionalment han anat juntets i de la maneta. El sector més liberal de la societat va acollir amb entusiasme l'òpera de Halévy, mentre que els legitimistes, els monàrquics més rancis partidaris dels destronats borbons, la van considerar com un insult a la religió. El de sempre, em temo.
Ma France si chère, que de regrets au pays adoré, que ma voix par la vôtre jour se fasse entendre, dites-lui qu'en ces lieux dont je ne puis sortir, dites-lui. Un bras tout prêt à la défendre, il est un cœur ardent pour la chérir. Il est un bras tout prêt à la défendre, un cœur ardent pour la chérir. Un bras pour la défendre, un cœur pour la chérir, un cœur pour la chérir. Vain espoir, où sait-il aussi, je dois mourir. Que dites-vous? Parlez.
Thank you.
êtes malheureux. Parlez, je dois me taire. Dieu seul de mes douleurs est le dépositaire. Il faut, pour les calmer, me venger et punir. Ah, si jamais mon rang ou mon épée peuvent servir vos projets, croyez-moi, votre espérance ici ne sera pas trompée. Venez les réclamer dans le palais du roi. J'y serai,
chez le roi, ce rival de qui la jalousie a de vils assassins vient de livrer ma vie.
Écoutez, au loin, ce bruit joyeux, ces accents de bonheur qui s'élancent aux cieux.
Quel est donc ce signal?
Ce signal, il appelle tout un peuple à l'espoir. Du plus fort, tu les sors. Il annonce une reine à ce peuple fidèle.
Il annonce pour moi la vengeance et la mort. Il annonce pour moi la vengeance et la mort.
Les reins qui résonnent fait palpiter mon cœur. Le bronze qui tonne s'est fait ma foudre. Viens pour être reine, traite Satan. Ici Dieu t'amène, fortune gentiment. Viens pour être reine, traite Satan. Ici Dieu t'amène. Les mains qui résonnent fait palpiter mon cœur. C'est l'heure qui sonne et m'appelle au bonheur. C'est l'heure qui sonne et m'appelle au bonheur. Les mains qui résonnent m'appellent ma fureur. C'est l'heure qui sonne.
Triste exilé és la segona part del duo entre Gerard i Lusignan i conforma el final de l'acte tercer de la Reine de Xipre. Vist l'èxit de la Juif, l'Òpera de París li fa un altre encàrrec, que serà Guido e Ginebra, estrenada el 5 de març de 1838, una història ambientada a la Florència de l'època de la Pesta Negra, amb certes semblances de la de Romeo i Julieta, però un final feliç. Per bé que el seu estil demostra una clara progressió, l'èxit d'aquesta obra és molt menor comparat amb el de l'obra precedent. Tot plegat coincideix en que el Conservatori li reclama més i més serveis. El 1833 li adjudiquen una classe de fuga i contrapunt i el 1840 el fan professor de composició. Entrem a la dècada de 1840 en la que es produeix alguna de les seves òperes més conegudes. Entre elles, dues grans òperes, la Reine de Xipre, objecte d'aquest programa, que s'estrena el 22 de desembre de 1841 amb gran èxit. La segona també és de tema històric, Carles VI, sobre la figura d'aquest rei de França, de l'època de la Guerra dels Cent Anys, l'estrena de la qual tingué lloc el 15 de març de 1843 i que marca el darrer gran èxit de Halévy a l'Òpera de París. Igualment estrena dues òperes a la Salle Favart, seu de l'Òpera Comique. La primera és Les Mousquetaires de la Reine, el 3 de febrer de 1846, un bon èxit, i l'altre, el títol de la qual em fa força gràcia, i és La Vall d'Andorra, Le Val d'Andorra. L'estrena fou l'11 de novembre de 1848 i va marcar un dels grans èxits del compositor amb 165 representacions, tant que ella sola va poder redreçar la situació financera del teatre no gaire lluïda aleshores. Com veieu, una òpera, una historieta sentimental que transcorre a Andorra, el país dels Pirineus. Hem sentit Gloire à la Reine, cor del poble xipriota i marxa de l'acte quart de la Reine de Xipre. Halévy acaba les seves composicions de gran òpera amb Les Juifs Errants, o Jueu Errant, estrenada el 23 d'abril de 1852 amb un luxe extraordinari i nombrosos efectes escènics que culminen en el darrer quadre, ni més ni menys que amb l'escena del judici final. És ben bé que això de la gran òpera es tractava de veure qui la feia més grossa, D'entrada va tenir èxit, però va durar poc, i avui en dia és una òpera completament oblidada. I finalment, La Magicienne, estrenada el 17 de març de 1858, rebuda amb divisió d'opinions, i de la qual no se'n va saber res més fins al 2011, quan se'n va fer una versió de concert a Montpellier força retallada. Aquesta fou la darrera òpera completada per Halévy. Encara en va començar una altra, Noé, però fou acabada per Bizet. Una mica denomenada té també l'òpera còmica Jaguarita l'Endien, nom curiós, oi? Estrenada en el Teatre Líric el 14 de maig de 1855 i que fou triada per la inauguració del nou Teatre de la Moneda a Brussel·les, refet després d'un incendi el 1856. Aquesta òpera té ambientació exòtica a la Guaiana holandesa. En total, Halévy va compondre 36 òperes, de les quals avui en dia només es representa, i encara no pas gaire, La Juif. Però us diré que per mi, només per aquesta òpera, el compositor mereix un lloc d'honor en la història del gènere. El 1842, Halévy es va casar amb Leonie Rodríguez Enríquez, dona d'inquietuds artístiques, filla d'un banquer jueu. Del matrimoni van néixer dues filles. La gran va morir jove el 1864, quan estava promesa amb Ludovic Halévy, nebot del compositor, i famós per si mateix per la seva feina de llibretista, havent estat coautor dels llibrets d'algunes de les òperes més representatives d'Offenbach, com ara La Belle Hélène, La Gran Duchesse de Gerolstein o Orphée aux Enfers, però sobretot conegut per crear el llibret, juntament amb Henri Meilhac, de Carmen, l'òpera francesa més popular avui en dia. La filla petita fou Genevieve, nascuda el 1849 i morta el 1926. Es va casar en primeres núpcies amb el compositor Georges Bizet, l'autor de Carmen, amb qui va tenir un fill i que la va deixar vídua amb només 26 anys. Després es va casar amb un advocat, Emil Strauss, i es va fer famosa pel seu saló, on s'hi reunia la flor innata de la intel·lectualitat parisenca. Tornant a Halévy, els seus alumnes més destacats foren Gounod, Saint-Saëns i Bizet, el seu futur gendre, per bé que quan es va casar amb la filla el pare ja havia mort. Malalt de tuberculosi, es va instal·lar a Niça, per allò del clima més favorable, on va morir el 17 de març de 1862, als 62 anys d'edat.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Era de l'acte cinquè l'ària de Caterina Gerard, «Et c'est lui qui l'appelle». A l'estrena de la Reina de Xipre va comptar amb una parella protagonista d'alta volada, la famosa mezzosoprano Rosine Stolz i el no menys famós tenor Gilbert Dupré, ja sabeu, l'inventor del do de pit, que va començar a fer les notes agudes a plena veu desterrant el falset. Entre els membres del cos de ball hi havia el que després fou famós coreògraf, tan lligat al ballet rus, Marius Petipa. Com a cosa curiosa us diré que la nit de l'estrena, que us recordo que fou la del 22 de desembre de 1841, hi era present ni més ni menys que Richard Wagner, que feu la crònica i crítica pel Dresden Abendzeitung, publicació de la qual era corresponsal. L'ara famós compositor aleshores encara no havia ni estrenat Rienzi, estava per tant en els purs començaments de la seva carrera. Wagner va fer-ne una crítica elogiosa, elevant el llibret com a competent malgrat reconèixer la seva manca de poesia. La música la va qualificar de noble, amb sentiments, nova i elevada. Si bé reconeixia que aquesta nova òpera no arribava al nivell de la Juif, va dir que l'Òpera de París podia felicitar-se a si mateixa per aquesta obra, ja que era el millor que havia presentat des dels Hugonots de Meyerbeer. Anys a venir, Wagner esborraria aquest elogi de Meyerbeer perquè, recordeu, l'autor de Tristany va fer gala d'un antisemitisme militant i va carregar les tintes contra Meyerbeer, compositor de gran èxit i jueu que, paradoxalment, l'havia ajudat en els inicis de la seva carrera. En menor mesura, també va anar contra un altre músic jueu, Mendelssohn, però, en canvi, mai va malparlar de Halévy, un altre autor d'aquest mateix grup religiós. Coses del senyor Wagner. I si l'opinió d'aquest davant l'escena de la Reina de Xipre va ser tan favorable, trobem algun altre exemple de tot el contrari. També hi era l'estrena la novel·lista George Sand, la famosa amant de Chopin. En una carta escrita al pintor Jean de la Croix li deia: «Vas fer bé, amic, de no anar a l'òpera». Va ser mortalment avorrit, malgrat la magnificència i la pompa de l'espectacle. Espero que les teves trufes t'hagin inspirat més que la Reina de Xipre ho ha fet amb el senyor Halévy. La Reina de Xipre és una història al voltant de Caterina Cornaro, personatge històric del segle XV, noble veneciana que es va casar per decisió de la República de Venècia amb Jacques de Lusignan, rei de Xipre, del qual aviat va quedar vídua. Se suposa que gràcies a un verí venecià. Caterina va governar aleshores l'illa com a regent del seu fill i a morir aquest, que era un bebè que no arribava un any d'edat, per si mateixa fins que el 1489. Va haver d'abdicar i ho va fer a favor de la República de Venècia, que així va adquirir la sobirania de Xipre, allà on van enviar Otelo de governador. A banda de l'òpera de Halévy, n'hi ha dues més sobre la figura de la protagonista. Una d'Alemanya, Katharina Cornaro, de Franz Lachner, estrenada a Múnich només 19 dies abans que la de Halévy, el 3 de desembre de 1841, amb una segona versió revisada a Berlín el 1845. I una d'italiana, la més coneguda de totes, sens dubte, que fou la Caterina Cornaro, de Donizetti, estrenada a Nàpols el 18 de gener de 1844 i basada en el llibret francès. I ara un nou fragment de la Reine de Xipre, que és A ton noble courage, cavatina de Lusignan de l'acte cinquè.
Parlem d'òpera.
I ara acabarem explicant l'argument de la nostra òpera d'avui. Acte primer. En el Palau Cornaro, Venècia. El patrici Andrea Cornaro és a punt de casar la seva neboda Caterina amb el cavaller francès Gerard de Coucy. Arriba, però, un altre aristòcrata, Mocenigo, anunciant la decisió del poderós Consell dels Deu. Caterina s'ha de casar amb el rei de Xipre. En cas contrari, Cornaro serà executat. Li donen una hora per prendre la decisió. Òbviament no li queden gaire alternatives, oi? I trenca la promesa feta a Gerard davant l'escàndol de tots els presents. Acte segon. La cambra de Caterina en el Palau Cornaro. La noia espera Gerard, però qui arriba és Mocenigo, amb un estol d'esbirros. Diu a Caterina que li ha de dir el seu promès que ja no l'estima. Així ho fa i Gerard no entén res davant la desesperació de la noia. Quan ell marxa, torna a Mocenigo per endur-se-la cap a Xipre.
En cet instant suprême, par ma voix, c'est Dieu même qui, d'un juste anathème, vient frapper mon bourreau. Son pouvoir me ranime pour l'effroi du crime. S'arrête la victime sur le bord du tombeau. S'arrête la victime
Maître de l'arsenal, la foudre pour tonner n'attend plus qu'un signal. Le voici. Sire, un mot, un signe, et sous vos yeux tout son sang répandu.
De crime odieux, le bourreau seul fera justice. Garde qu'on le saisisse. Et nous, aux armes et sur nos pas, un peuple tout entier va voler au combat. Guerre, guerre à Venise, frappons de toutes parts, son pouvoir qui se brise au pied de ses remparts. Que sa chute sanglante, terrible souvenir, à jamais épouvante les siècles à venir, à jamais épouvante les siècles à venir.
Thank you.
Set Instants Suprême és un quartet en el que participen Lusignan, Mocenigo, Gerard i Catarina. Acte tercer. A Xipre hi ha una festa, tot esperant l'arribada de Caterina. Mocenigo rep informació que Gerard pot estar amagat a prop i envia agents armats per trobar-lo i matar-lo. Gerard és salvat per la intervenció d'un desconegut que no és altre que el mateix Lusignan, rei de Xipre, disfressat. Tots dos s'expliquen les seves vides sense revelar, però, les identitats i es juren amistat eterna. Els canons anuncien l'arribada de Caterina. Acte quart, a la catedral de Nicòsia. Gerard decideix matar qui serà el marit de Caterina, però en el darrer moment reconeix en ell el seu salvador. Aquest també el reconeix, sorprès, i evita que la multitud el mati, tot enviant-lo a la presó. Acte cinquè, en el Palau Reial. Han passat 2 anys, el rei s'està morint. Coneix perfectament l'amor de Caterina per Gerard i espera que siguin feliços. Gerard apareix com a cavaller de Malta i afirma que el rei mor degut a un verí venecià, tot esperant ser a temps per salvar-lo. Arriba Mocenigo, que però diu que és massa tard i que Caterina li ha de cedir el poder. La invasió veneciana, però, és resistida amb èxit i Mocenigo és capturat. En el seu darrer alè, el rei passa la corona a Caterina i el poble jura fidelitat al seu fill. I això és el que ha donat de si el programa d'avui. Fins aquí hem arribat, esperant que us hagi agradat, però encara sentirem el final de l'òpera, Nous Triomphons. Ens tornarem a trobar d'aquí a 7 dies, eh? Que tingueu una bona setmana. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.